Són les 8. Bon i fred dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
En un viatge a Israel que vaig fer l'any 2013, per esperada, va ser menys sorpresiva la presència de càmeres de seguretat a cadascun dels racons de les ciutats on vaig ser. A Jerusalem, a Betlem, a Tel Aviv, a Eilat, a les carreteres, a tot arreu. Càmeres de seguretat a centenars en un país que té la percepció que tots els seus veïns el volen eliminar del mapa. Per això, com dic, no em va estranyar gens la presència de càmeres, per bé que la quantitat em va sorprendre. Faig un salt ara en l'espai i en el temps i em situo aquí, a l'Empordà, en aquest 2018, on ja fa setmanes que anem informant de la futura instal·lació de càmeres de seguretat als pobles i ciutats de casa nostra. Begú, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, ja contemplen tots partides pressupostàries per aquesta escomesa. I és que els temps, la tecnologia i l'evolució de la societat, que ens ha fet més avançats, però no necessàriament millors, ens porta a aquest tipus de mesures que preserven la nostra seguretat, però al mateix temps violen clarament la nostra intimitat. No és que em sembli malament viure en un Big Brother tot el dia, simplement constato que quan s'arriba a implementar aquest tipus de mesures em sembla un indicador molt clar que ens avisa que no estem necessàriament anant pel bon camí. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que ja us avancem la previsió del temps per avui, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui una jornada en conjunt assolellada, amb temperatures entre els 4 i els 14 graus, tot i que la sensació serà de menys, degut al vent. Dijous arriba un anticicló que ens portarà temps assolellat i boires matinals, i durarà poc, perquè cap al dissabte esperem un nou front que pot deixar de nou precipitació.
Doncs a l'espera...
L'anirem seguint de prop.
Ah, gràcies, Martí. A l'espera de com evoluciona aquesta previsió del temps... Saludem, com és habitual, just a l'hora de començar el programa, la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Saludem també en Toni Selles.
Què tal? Bon dia.
Anem als titulars.
El Baix Empordà ha viscut diverses concentracions aquest dimarts al vespre amb motiu dels 3 mesos de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a la presó. Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Palafrugell, Begú, Santa Cristina, Torroella i la Bisbal s'han sumat a les protestes. En acabar, a Sant Feliu han fet una marxa d'espelmes fins al monestir. A la Bisbal, la marxa ha anat des del sortidor fins a l'Ajuntament.
El portaveu de la plataforma Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, assegura que no hi ha lloc per a possibles indemnitzacions pels canvis en el POUM. Respon a les declaracions de la regidora d'Urbanisme, Maite Servià, qui va alertar a Ràdio Capital que la Generalitat hauria de corresponsabilitzar-se per evitar posar en risc el consistori. Bosch reclama que l'urbanisme ha de vetllar per l'interès públic sense deixar-se influir pels privats.
Setmana accidentada a les carreteres. Una persona ha patit ferides lleus aquest dimarts en un xoc frontal entre dos cotxes i un camió a la C31 entre els municipis de Palafrugell i Regencós. Dilluns, un xoc entre un camió i un cotxe a la C66 a Corçà va deixar dos ferits lleus.
Més d'un miler de persones omplen el Teatre Municipal de Palafrugell per veure els Pastorets en els 3 dies de representació. L'agrupació teatral Bambolines en fa un balanç molt satisfactori un cop recuperats els Pastorets després d'un parèntesi de 2 anys.
Verges presenta el projecte d'una deixalleria que tindrà una superfície de més de 500 metres quadrats. Es preveu que les obres acabin entre el maig i juny d'aquest any. Llavors també començarà la recollida selectiva porta a porta. L'Ajuntament vol aconseguir que el 80% de les deixalles es reciclin.
Ja estan en marxa les 5enes jornades gastronòmiques de la Tòfona a Pals. Hi participen els restaurants Sol Blanc, S'Apunta, La Païssa del Mas Pou i Esportal. La 5ena edició s'allargarà fins a mitjan febrer i està marcada pel preu de la tòfona, que s'ha disparat a causa del mal temps. Els xefs han hagut d'idear plats per facilitar que més gent hi tingui accés.
Un taller de Corçà guanya la primera edició de Mecacracs. Ho ha aconseguit Adrià Pereira, un jove mecànic de 25 anys del taller XJ. El premi és convertir-se en pilot oficial de l'equip federal Mogul durant la Panda Raid 2018, una carrera de llarga distància i resistència que es farà al març al Marroc.
Doncs avui, tal i com parlàvem en aquesta, la portada d'aquest programa, avui tractarem sobre aquest tema de les càmeres de videovigilància després que últimament s'hagin instal·lat a Sant Feliu i Begú, com explicàvem. Parlarem amb la Gemma Galdós, Caldón. Molts la coneixereu com a comentarista política, però treballa, ella treballa com a analista de polítiques públiques especialitzada en el terreny de la vigilància. Serà al llarg d'aquest supermatí d'avui que tot just ara mateix comencem. I comencem parlant de la crònica política. I parlem de política perquè ahir al vespre van tornar les protestes als carrers del Baix Empordà.
Després de 3 mesos d'injustícia, el CDR La Bisbal, ho volem dir ben clar, se'ns ha acabat la paciència. Hem hagut de sentir dir en tertúlies i en informes policials que el 20 de setembre una multitud violenta va impedir fer la seva feina a les forces de l'ordre. Mentida. Justament els Jordis van fer crides a la calma. Van demanar a la gent que marxés i van organitzar un passadís perquè els agents poguessin sortir sense cap perill de la delegació d'Hisenda.
Les entitats sobiranistes han tornat al carrer quan s'han complert 3 mesos que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez siguin a la presó de Soto del Real. Ja fa 3 mesos després d'aquell 16 d'octubre. L'ANC, Òmnium i els CDRs han convocat concentracions davant dels ajuntaments. David Parreño.
Al Baix Empordà, pobles com Sant Feliu, Calonge, Palafrugell, Begú, Santa Cristina, Torroella i la Bisbal s'han sumat a les protestes. En acabar la concentració, a Sant Feliu de Guíxols han fet una marxa d'espelmes fins al monestir. A la Bisbal, la protesta s'ha convertit en una cercavila que ha anat des del sortidor fins a l'Ajuntament.
I en l'àmbit general, avui es constitueix el Parlament de Catalunya. Constitució d'aquest Parlament amb Roger Torrent, el número 2 d'Esquerra Girona i alcalde de Sarrià de Ter, en serà el seu president.
Junts per Catalunya i Esquerra han explicat en un comunicat que els dos grups parlamentaris han arribat a un acord per votar la candidatura de Roger Torrent com a president del Parlament de Catalunya, garantint així que el republicà podrà ostentar el càrrec a partir de la sessió constitutiva de la Cambra que se celebrarà avui mateix.
Doncs sobre la política catalana i en forma del que es diu a les xarxes en forma de zasca. La Rosa Regàs fa un triple salt mortal per acabar parlant precisament d'aquesta política catalana en el seu comentari d'avui.
Acaba d'aparèixer un esplèndid llibre sobre Síria en perspectiva, de Pablo Sapag M., professor de la Universitat Complutense de Madrid. Més que una nova versió de la guerra, és una altra mirada per intentar conèixer i aprendre la realitat d'un lloc i d'una societat que, com diu l'autor, ningú coneix, malgrat haver-ne sentit parlar tant, i que tampoc coneixerem quan el conflicte s'hagi acabat. Perquè l'únic que tenim és la versió repetida fins al deliri de lo que diuen els mitjans de comunicació, obligats com estan a publicar el que vol el poder, la versió manipulada ja acceptada de la comunitat internacional, que és qui l'ha ficat en aquest brutal desori. Ni tan sols ens arriben els esforços d'aquest poble tan maltractat que lluita per recuperar una manera pròpia de viure i d'entendre la seva cultura, el seu país. Tot això pensava avui al comprovar una vegada més com les notícies que ens donen sobre la nostra realitat més propera es basen, més que en la veritat, en suposicions d'un tècnic o en l'obediència d'uns mitjans, dels mitjans dels poderosos del moment, o en la sensació que es filtra per tot arreu el pensament del partit dominant que aconsegueix que arribi a l'opinió pública sense cap més altre fonament que no respongui al seu interès de mantenir i guanyar el poder. I així passen els més insignificants aspectes de la comunicació. Per exemple, la notícia repetida en ràdios i publicacions, segons la qual s'intensifiquen a la Costa Brava les accions a França per suplir un possible boicot al turisme espanyol. Segons la notícia, no és pas que s'hagin rebaixat ni les expectatives del turisme espanyol, ni aquest mateix turisme. Ho diuen ben clar. Fins aquest moment no ha baixat el nombre de visitants de l'estat espanyol, però prenem mesures perquè se suposa que és el que acabarà provocant la situació política que viu Catalunya. Si no ha baixat el nombre de visitants i la situació a Catalunya fa anys que està com està i molt pitjor que ha estat encara pel que fa al turisme, a què ve fer pública aquesta previsió? Perquè el que ha baixat, com han dit els diaris, institucions i televisions, és el turisme en general. I si ara ens diuen que les xifres i previsions del turisme no són pas les del turisme espanyol, que no ha baixat, Per què fer gestions a França per suplir la possible davallada del turisme espanyol i no pas la davallada del turisme en general? Potser somio truites, o potser ja no em fio del que em diuen els mitjans ni del que fan públic les empreses que informen a la ciutadania. Però una vegada més em sona frase rebuscada i manipulada, vés a saber, buscant quin efecte en el públic. I és que potser hem entrat en la desconfiança perquè veiem totes les notícies amb quelcom d'incomprensible que ens ratifiquen la convicció de que s'ha estès pel nostre món una mena de manipulació que ja acceptem, tant si es tracta de coses importants o tan insignificants com aquesta de la possible pèrdua del turisme espanyol a la Costa Brava. No és estrany, doncs, que a base de manipular, confondre i practicar a tota hora i en tots els àmbits el mangoneig i la trampa, ens hi haguem acostumat. I com si fos el més natural del món, ens trobem vivint en un país, Espanya, l'estat del qual té com a president el president d'un partit imputat per corrupció, on un dels seus actuals territoris, un petit país, Catalunya, que també vol convertir-se en estat, pot acabar d'aquí 4 dies tenint un president que és president d'un partit que l'ha governat durant dècades, que també ha estat imputat i que ara ja està condemnat per corrupció. Encara que digui que ja no hi té res a veure perquè, com qui es canvia de pentinat, s'ha canviat de nom i de camisa, no pas d'ideologia. Una altra manipulació.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Aquest és el comentari per avui de la Rosa Regàs. Saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Què tal, bon dia?
Doncs de seguida anem amb ell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I ahir dimarts es va produir un xoc frontal entre dos cotxes i un camió a la carretera C31. Va ser el tram entre els municipis de Palafrugell i Regincós, segons ha informat la policia municipal de Palafrugell a Ràdio Capital, Dani.
Una persona ha estat traslladada en estat lleu en helicòpter a l'Hospital Trueta de Girona i ha actuat una dotació de bombers, el Servei d'Emergències Mèdiques, 3 dotacions de la policia local de Palafrugell i una de Begur. També hi han participat els Mossos d'Esquadra. La policia de Palafrugell segueix investigant l'accident. La persona ferida ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona en helicòpter perquè no hi havia cap ambulància disponible a l'entorn, segons ha informat la policia. De totes maneres, el protocol indica que en casos de xoc frontal entre un camió i un cotxe, s'ha d'activar un helicòpter que porta un metge dins.
I no és l'únic accident en les últimes hores, perquè un xoc entre un camió i un cotxe ha deixat 2 ferits lleus a la C66, al municipi de Corçà. Els fets van passar aquest dilluns cap a les 5 de la tarda en direcció a la Bisbal, David.
Arran del xoc es va veure implicat un tercer camió en el sinistre, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els 2 ferits, de caràcter lleu, van ser atesos pel sistema d'emergències mèdiques. Malgrat implicar 3 vehicles, l'accident no va causar retencions importants a la carretera.
I anem a Pals, amb la cançó de l'Enfadós, del Pla Urbanístic. Perquè ahir el portaveu de la plataforma Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, va respondre a les declaracions de la regidora d'Urbanisme, Maite Servià, que va fer en aquesta mateixa emissora just el dia abans. L'Ajuntament de Pals instarà la Generalitat perquè es corresponsabilitzi de possibles indemnitzacions i evitar d'aquesta manera posar en risc el consistori pels canvis en el POUM. En canvi, per la plataforma Salvem la Platja de Pals, no hi ha lloc per futures indemnitzacions.
Asseguren que aquest extrem només s'ha donat en casos aïllats i que l'urbanisme ha de vetllar per l'interès públic sense deixar-se influir per les intencions dels privats.
Si agafem altres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el que diu és que en moltes poques ocasions es produeixen indemnitzacions per promotors. Per què? Perquè a l'urbanisme, això ho diu la mateixa llei d'urbanisme, però és ben sabut per tots els ajuntaments, té una funció pública. Bàsicament, els ajuntaments el que han de fer és vetllar per l'interès públic.
La plataforma crítica amb els habitatges a la platja de Pals ha recordat la sentència del TSJ, que assegurava que prevalia el creixement demogràfic de la platja de Pals i els objectius del Pla General. A més, el portaveu Pau Bosch ha qualificat de ridícula la intenció de construir habitatges de protecció social en aquesta zona.
L'Ajuntament de Pals el que ha de fer és política de sòl, és a dir, polítiques d'habitatge, polítiques d'urbanisme. El que no es pot fer és anar a tapar forats segons els interessos dels diferents promotors privats que tenen un interès clar en destruir la platja de Pals amb més de 2.400 habitatges.
L'informe de la Comissió d'Urbanisme per cert, encara no s'ha fet públic, ni l'oposició l'ha pogut veure.
Gràcies, David Parreño, i ara anem al mar. Anem al mar per explicar-vos que la confraria de pescadors de Palamós, un any més, ha augmentat la seva facturació per la pesca de la gamba, tot i disminuir-ne la quantitat de quilos que n'ha capturat. La pujada dels preus ha propiciat un benefici superior al de l'any anterior, al Balejide.
Podem dir que sí que l'any ha estat per les barques, ha estat més positiu que... per les barques del pla de gestió, no vinc a referir, ha estat més positiu que el 2016.
Ha estat més positiu que el 2016, en termes sí. Això de facturació, parlem?
Sí, en termes de facturació, sí, per les barques del pla de gestió de la gamba ha estat més positiu.
Durant el passat estiu van ser implementades noves portes als embarcaments que faciliten la no degradació del fons marí. Aquestes estructures tenen uns sensors que mesuren la quantitat de sediment que se s'hi avisa per l'efecte del pas de les barques. Serà a partir de febrer que retiraran aquests aparells per saber científicament com de beneficiós ha estat el seu implantament.
Gràcies, Alba. És un quart i un minut de nou. Canviem de qüestió.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I us expliquem que els pastorets de Palafrugell recuperats en aquest any 2017 han tancat un període d'exhibició d'èxit. Més d'un miler de persones han vist la representació al Teatre Municipal al llarg dels 3 dies que ha durat la funció, que han durat les funcions, les diferents funcions d'aquesta obra, els pastorets, que s'han posat en escena, Toni Selles.
Les dades posen de manifest els bons resultats dels pastorets que han tornat a escena al TMP després d'un parèntesi de 2 anys. La tradició es va trencar el 2015 per primer cop després de 8 temporades consecutives. L'agrupació teatral Les Bombolines, amb la col·laboració de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, ha recuperat enguany els pastorets amb un espectacle de gran format, amb més de 70 actors damunt l'escenari, una trentena de decorats i nombrosos efectes especials de foc, neu i pirotècnia, a més de música en directe i l'habitual presència del burro català a escena. L'agrupació Bombolines en fa una valoració molt positiva i en destaca la bona acollida d'un espectacle per a tots els públics i adaptat als nous temps. El 2017 s'ha commemorat els 65 anys de les representacions de Palafrugell de l'obra Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant Jesús, de Josep Maria Folch i Torres. La versió es va estrenar a la vila l'any 1952.
I aquesta setmana han començat les obres de pavimentació de la plaça del Mercat de Sant Feliu de Guíxols. Es substituirà l'actual paviment de sauló per una nova capa de sauló compactat i una altra de sauló sòlid, tot això barrejat amb formigó.
D'aquesta manera, la sorra serà compacta i s'acabarà amb els problemes que es generaven fins ara. Basses d'aigua quan plovia i un mal accés que feia difícil l'activitat de les parades. Aquesta nova pavimentació no permet el drenatge de l'aigua i per això s'haurà d'instal·lar un nou sistema de recollida d'aigua. A banda de la nova pavimentació, s'adapten 2 dels 3 accessos per vianants a l'aparcament subterrani de la plaça per evitar que s'inundin. Les obres duraran aproximadament 5 setmanes. Mentrestant, les parades exteriors del mercat cobert seran reubicades al Passeig del Mar davant l'Ajuntament. Les obres han estat adjudicades a l'empresa Mirifere S.A. per un cost de 45.000 euros.
I amb una clara aposta pel reciclatge, el municipi de Verges ha presentat el projecte de la construcció d'una mini deixalleria pel poble, Gerard Descaig.
Aquesta deixalleria tindrà una superfície de més de 500 metres quadrats. Es preveu que acabin les obres entre el maig i juny d'aquest any. I a la mateixa època també començarà la recollida selectiva porta a porta, on es recollirà de manera diària una fracció diferent de deixalles davant de les portes de casa. La construcció d'aquesta mini deixalleria és d'un gran avantatge per la ciutadania de Verges, tal com ha remarcat l'alcalde del municipi, Ignasi Sabater.
És una gran notícia la construcció d'aquesta mini deixalleria perquè, d'una banda, donarà un servei molt important a tots els veïns i veïnes de Verges que no s'hauran de desplaçar a la deixalleria de la Bisbal, I per altra banda, doncs, ens ajudarà a tots plegats a solucionar una problemàtica existent al poble, com era la deixadesa que hi havia moltes vegades en els diferents contenidors.
Amb aquest nou servei, l'Ajuntament de Verges vol aconseguir que el 80% de les deixalles es reciclin. Amb l'objectiu establert, l'abocador tindrà una menor funció, millorant també la gestió dels residus al municipi. Verges ja és un dels 5 municipis del Baix Empordà, juntament amb Gualta, Parlavà, Ullà i La Pera, que a partir del febrer delegaran tots els serveis de fraccions al Consell Comarcal del Baix Empordà.
I més notícies al Supermatí. Parlem ara de gastronomia. Aquesta notícia, no saps si parlar de les jornades de la Tòfona o no saps si en qualsevol moment apareixerà Donald Trump. Muntat a cavall, per cert. Ja estan en marxa les 5ena jornades gastronòmiques de la Tòfona de Pals. Enguany, però, el clima no ha ajudat i el preu s'ha disparat. L'escassetat de la Tòfona n'ha fet pujar el preu, que pot arribar, atenció, als 1.200 o 1.500 euros.
Les jornades s'han presentat al restaurant Sol Blanc, amb la presència de xefs de 4 establiments que hi prenen partit. S'apunta la Païssa del Mas Pou, Esportal i el mateix Sol Blanc. Aquesta és la segona temporada que el clima advers fa que la producció de Tòfona hagi estat per sota del que sol ser habitual. Per això s'han pensat plats per facilitar que més gent hi tingui més accés. Durant la presentació s'ha pogut fer un tast d'un arròs de l'Estany de Pals amb pop i salsitxa, acompanyat de tòfona i també xuxu amb crema tofonada. La proposta gastronòmica és diferent a cada restaurant i en conjunt es pot tastar una trentena de plats diferents elaborats amb tòfona. Aquesta 5ena edició de les jornades gastronòmiques de la Tòfona s'allargarà fins a mitjans de febrer.
Gràcies, David. I en David, que és un home de vida, encantat d'anar a la roda de premsa per cobrir aquesta informació, per tal de poder fer aquest tas d'arròs i aquest xuxu i aquesta cosa. Digues que sí. És el primer d'aixecar el braç sempre que s'ha d'anar a alguna roda de premsa d'aquestes relacionades amb jornades gastronòmiques. I una cosa porta a l'altra, després de la tormenta, que deia aquell, sempre viene la calma. La calma pel que fa a la música, però alerta sobre el que dèiem fa un moment, el preu de la Tòfona, i sobre aquesta escomesa en parla la xef Yolanda Bustos.
Hola, bones. Avui us parlo de la Tòfona, i és que realment és una mala temporada per la Tòfona. Un any més, la Tòfona silvestre ens fa patir. No n'hi ha suficient, i la que hi ha no ha rebut les condicions idònies de climatologia per poder madurar correctament. Estem trobant tòfones verdes i petites, i com sempre passa, quan l'oferta no cobreix la demanda, els preus s'enfilen molt amunt. Des del col·lectiu dels cuiners que consumim, sembla que consumim més del 70% del comerç total d'aquest prestiat fong. Estem sempre buscant el millor ingredient, no? De la millor tòfona, del millor aroma i gust. Però clar, aquest any ens està resultant una mica difícil. L'altre dia vaig poder fer un tast de diferents tòfones melanosporum, totes de diferents procedències, i no n'hi havia cap d'igual. Vaig tastar tòfones de cultiu molt més bones que algunes silvestres. Sabeu que per la zona de Teruel, sobretot, hi ha molt terreny on s'han plantat alzines amb les espores de la tòfona ja introduïdes a les seves arrels, i llavors treballs de cultiu i cura del terreny perquè al cap de 7 anys comença a recol·lectar. Per aquí, per Osona, també em consta que també s'han fet plantacions, tot i que no han aconseguit l'èxit esperat. Hi ha molta gent darrere del negoci d'aquest diamant negre del bosc. Per sort, cada vegada més regulat i vigilat, inclús amb càmeres enmig del bosc per atrapar els furtius. Fa un parell d'anys, l'Ignasi Camps, de Cal Ignasi, de Can Toni Gros, ens va portar amb un tofonaire i el seu gos a fer un passeig, i va manar una colla de cuiners, i va ser una experiència, de veritat, molt maca, que no oblidaré mai. També fa uns anys, de la mà d'un micòleg, que ara, perdoneu-me, que no recordo bé el seu nom, vaig tenir el plaer de fer un masterclass de tòfones que no havia vist mai a la meva vida, tampoc. Totes les havia collit a les Gavarres, aquell home. Algunes estaven farcides d'una pols aromàtica i d'altres feien una pudor insuportable, però la reina indubtablement era la Melanosporum. Jo mai n'he trobat cap de silvestre pel meu compte, tot i que quan veig un cercle enmig de l'herba seca, de l'herba que està com així com sec i ronden insectes i mosques, m'apropo per veure si a sota hi pot haver alguna tòfona, però no he tingut mai sort encara. També venen tòfones a la Xina i no tenen gust a res, que no us donin cap per llebre. Amb els que sí podeu confiar són amb els meus amics cuiners de Pals, en Joan Carles d'Esportal, en Jordi Ribes del Sol Blanc, l'Ivan del Sapunta i en Jordi de la Païssa del Mas Pou. Tots ells, a partir d'aquesta setmana, us oferiran plats amb tòfona d'aquesta molt bona i, a més, molt triada. Aneu-hi amb confiança i deixeu-vos seduir per aquest gust i aroma afrodisíac per molts gourmets. Salut i tòfones.
Doncs gràcies, Iolanda Bustos.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ens ha agradat això de salut i tòfones, ella que normalment acaba amb un salut i flors. I no al terreny del menjar, però sí al terreny del beure i, per tant, de l'àmbit del que és comestible. L'Ajuntament de la Bisbal aclareix que l'aigua del poble es pot beure. Ho fa una setmana després que us expliquéssim que s'han tornat a detectar herbicides als pous. Per tant, com pot ser que segueixi sent apta pel consum de boca aquesta aigua, Dani?
Doncs perquè l'aigua que surt per les aixetes és potable i compleix amb totes les normatives vigents. El problema es troba als pous, però l'Ajuntament ja va instal·lar uns filtres de carboni per eliminar la contaminació de l'aigua un cop aquesta va cap a les llars. La regidora de Medi Ambient de la ciutat bisbalenca, Gemma Pasqual, associava la setmana passada en declaracions a Ràdio Capital aquesta nova irrupció al període de sequera que travessa el país.
Ens trobem una altra vegada que els nivells del pou tornen a estar bastant baixos perquè hi ha una escassetat de pluja important, no exclusivament en la Bisbal, sinó arreu del país. I si heu vist aquests darrers dies, s'està iniciant una campanya d'estalvi d'aigua. Vull dir, nosaltres ho relacionem precisament perquè els nivells del pou tornen a estar bastant baixos.
Doncs si ens escolteu des de la Bisbal, podeu veure tranquils. I aquesta és la música que obre pas a la informació esportiva avui, a partir d'avui, amb una nova veu que sumem al nostre equip, la de l'Alba Cabrera. El Palamós Futbol Club incorpora a Àlex Campos a la seva porteria. El degà del futbol català ha fet oficial aquest nou fitxatge ahir al vespre a través del seu compte de Twitter, Alba.
L'Àlex Campos és el nou fitxatge del mercat d'hivern de l'equip palamosí, que fins ara formava part de la plantilla del club de futbol Poble de Mafumet. L'Àlex és fill de l'exporter que jugava a segona divisió, Ángel Campos, meta d'equips com el Lorca Deportiva, actualment a segona B, i d'equips locals de tercera divisió com el Figueres o el mateix Palamós. El nou porter del Degà es disputarà la presència a la porteria amb l'actual meta del Palamós, l'Albert Quintanes.
I la tercera edició de la Guíxols Cup ja ha començat. La novetat d'aquest any és que aquesta competició se celebrarà durant 3 caps de setmana i les primeres proves es van celebrar el cap de setmana anterior, justament.
Tot i les inclemències meteorològiques d'aquest últim cap de setmana, els guanyadors d'aquesta primera jornada de la Guíxols Cup han estat el Lluís Vargas del Club Nàutic Cambrils a la categoria de 04.7 i del mateix club, amb Marcel Cairo, ha aconseguit la victòria en la Ser Radial. El proper cap de setmana del 20 al 21 de gener es competirà per la modalitat dels Optimis i el tercer i últim cap de setmana d'aquesta prova es disputarà els dies 3 i 4 de març amb les modalitats Europa i 420. Recordar que aquesta competició nàutica té un gran impacte econòmic a la ciutat de Sant Feliuenca i reuneix des de fa ara 3 anys regatistes tant nacionals com internacionals. Una competició que va néixer fruit de la col·laboració del Club Nàutic Sant Feliu amb la Federació Catalana de Vela i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
I un taller de Corçà, que és el guanyador de la primera edició de la Meca Cracs, Paula Boira.
Un taller de Corçà guanyador de la primera edició de Meca Cracs. La fita ha estat aconseguida per Adrià Pereira, un jove mecànic de 25 anys del taller XJ. El seu premi serà convertir-se en el pilot oficial de l'equip Federal Mogul durant la Panda Raid 2018, una carrera de llarga distància i resistència que es celebra anualment al Marroc cada mes de març. El vencedor, sorgit d'entre 331 tallers participants, es va decidir a través de diferents proves, com un speed braking, un canvi a cegues de les pastilles de frens, el muntatge d'un filtre d'aire, un canvi de pneumàtics i d'unes escombretes a jugar per a brises. També van haver de participar en una prova d'orientació per trobar les peces mecàniques requerides al magatzem de Federal Mogul i van haver de demostrar la seva conducció off-road, fora de la carretera, a bord d'un dels cotxes del taller. Els responsables de Federal Mogul, l'empresa organitzadora, van valorar positivament la participació per tractar-se de la primera edició del concurs, el qual s'emmarcava dintre del programa de fidelització que tenen engegat amb els seus tallers.
Gràcies, Alba. Ai, dic Alba, Paula. Paula. Anem a les notícies breus. Que són aquelles que dediquem a l'àmbit general. Tornem a la política catalana, perquè el govern espanyol recorrerà al Tribunal Constitucional si el Parlament permet el vot delegat dels diputats a Brussel·les. El president espanyol vol que el futur president de la Generalitat estigui net perdó, de causes judicials.
Fons de l'executiu apunten que en el cas dels diputats que estan empresonats volen esperar a estudiar la fórmula que esculli el Parlament abans d'anar al Tribunal Constitucional. L'objectiu és evitar que els 5 diputats electes que són a Brussel·les determinats per assegurar la majoria absoluta puguin influir en les votacions, especialment en la d'investidura.
I la CUP descarta, per ara, incorporar-se a la mesa del Parlament pel desacord en l'oferta de Junts per Catalunya. Els copaires asseguren que no se'ls ha plantejat ser a l'òrgan polític sense condicions.
La CUP descarta, per ara, entrar a la mesa del Parlament a partir de la sessió constitutiva d'avui. Els copaires no tenen previstes més reunions amb grups parlamentaris en el compte enrere fins a la sessió constitutiva d'aquest dimecres. En aquest context, els copaires han advertit que qualsevol escenari que es desviï del mandat del Consell Polític Copaire s'ha de tornar a debatre.
Gràcies, David. Són 8:45. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com vas?
Doncs mira, molt refredat. Em sembla sí, que la setmana passada encara no estava tan refredat, no?
Home, la setmana passada ja apuntaves maneres, però vaja, aquesta setmana estàs per la rastre.
No, estic cardadíssim. Estic caradíssim, t'ho dic, de fet he estat a punt d'agafar una baixa i tot, però mira tu.
No, res de baixa, a Ràdio Capital no s'admeten baixes.
Ah, no?
No.
Quina mala sort la meva.
Escolta, no, i a més, entre la veu de constipat i aquestes hores del matí... Però bueno,
tot s'ajunta.
Va, intentarem sobreviure. Escolta, com cada setmana ens portes alguns tips allò de l'àmbit de la tecnologia i de la informació digital, i aquesta setmana, escolta, jo he flipat quan m'has donat el titular d'aquesta notícia. M'has dit: Google ha arreglat un algoritme que confonia persones de raça negra amb goril·les.
Sí, això li ha passat a Google, concretament a la seva aplicació de Google Fotos. Això, a més, a banda de flipar per la gravetat de l'assumpte, no?
Perquè és realment heavy.
És molt greu. A més, és que és una cosa que fa 2 anys que es coneix. Vull dir, i ara ha sigut quan Google ha posat remei.
Carai.
I ara us explicaré més en detall, però a més ho ha fet amb una solució d'estar molt per casa, eh? Vull dir que molt de Google i molta tecnologia, però...
A veure, res. Va, explica, aviam.
A veure, ens posem una mica en context. Digues.
No, dic que em tens ben encuriosit.
Doncs mira, el cas és que el 2015 un usuari de Google Fotos, l'aplicació de Google, el que abans era el Picasa, que sí, hem conegut moltes vegades, no? I que és l'aplicació per tenir fotos guardades al núvol, doncs un usuari va descobrir fa 2 anys, el 2015, que l'aplicació etiquetava els seus amics de raça negra com goril·les. Hòstia. És a dir, tu saps que a Google Fotos pots etiquetar, fer etiquetes de les fotos, no? Sí. Val, perfecte, doncs resulta que els etiquetava com a goril·les, és a dir, que el reconeixement facial que feia de la foto no distingia les persones de raça negra dels simis. Clar, és una cosa que realment és greu, i a més quan aquest usuari ho va denunciar, va obligar a Google a emetre com a mínim, no?, una disculpa oficial.
Clar.
A més, es va comprometre a trobar una solució en aquesta errada, que evidentment es tracta d'una errada informàtica, no?, de programació. Doncs la solució arriba 2 anys després, arriba ara, el 2018, 2 anys i escaig després, no? Uh-huh. I a més, el que ha fet Google, és a dir, no és que ha arreglat el programa i hem inserit, un parche de seguretat que ho arregla. No, directament hem tret del nostre buscador, del buscador de Google Fotos, les paraules associades a goril·les, ximpancers, etc. Per tant, doncs, com que no existeixen aquestes paraules, doncs no hi ha possibilitat de confusió.
Hòstia, però sí, és molt patillero, això.
Perdó.
Tus. Pobre.
Tinc permís? Gràcies.
Sí, home. Escolta, és molt cutre, no, la solució?
És molt, 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 molt cutre.
És a dir, eliminem les etiquetes que poden identificar els goril·les i simis i tot això.
Exacte.
Muerto el perro, muerta la ràbia.
Sí, exacte, exacte. O sigui, em fa mal la cama, me la tallo. Doncs més o menys és això. Ara resulta que tu a Google Fotos li preguntes per termes com monos, goril·les, ximpancers, i es queda en blanc. Vull dir, no sap què fer perquè no troba respostes en aquesta etiqueta. Vull dir, no hi ha la manera d'etiquetar, tot i que pot haver-hi doncs fotos, evidentment, d'aquests animals, no? Bueno, ha estat la manera que ha trobat Google de solucionar el problema. A grandes problemes, grandes soluciones, no?, que se'n diu.
Carai, tu. Bueno, sí. Com a mínim ens queda la tranquil·litat que si es pengen fotos a Google Fotos ja no... Vaja, és...
Ningú haurà de passar una vergonya.
És que és molt ofensiu, molt ofensiu.
Ningú haurà de passar una vergonya.
Bueno, més qüestions. Escolta, sabíem la setmana passada, coneixíem que Facebook ha decidit prioritzar els continguts personals per sobre de les notícies o dels continguts de pàgines d'empresa.
Una vegada més, una vegada més, perquè això no és nou, i abans doncs les pàgines d'empreses, de marques, de mitjans de comunicació, doncs tenien una certa visibilitat orgànica sense haver de recórrer a la publicitat per ser visibles, per tenir una audiència determinada, no? Uh-huh. Doncs això s'ha anat reduint cada vegada més. I al final, doncs, ara estem parlant d'aproximadament, corregeix-me, Miquel, que tu també aquest tema el domines força, em sembla que no gaire més del 3% dels teus seguidors a una pàgina tenen la visibilitat garantida.
Sí, no recordo la xifra, no sé si era el 3, però sí, estava per sota del 5%.
És molt baix, baix. Sí. Doncs encara una altra meta que s'ha posat al Mark Zuckerberg per aquest 2018 és encara haver... No sé si reduir aquesta xifra, però en tot cas, en el timeline, on tu veus tot el resum de les publicacions de perfils que segueixes, marques de pàgines que... O sigui, pàgines de marques que segueixes, doncs ara la prioritat serà per les històries dels perfils. És a dir, de les persones.
Però de totes maneres, això sembla que té sentit com a opció, no?
Sí,
al final, Facebook és una xarxa social que connecta persones. Jo, al meu mur, a la meva timeline, ja no veig res més que post de marques, empreses, mitjans que segueixo, i les coses que menys veig és l'activitat dels meus amics.
Sí, això té el seu sentit per això mateix que dius, no? Perquè, evidentment, és una xarxa social per connectar persones, i a més, també ho hem parlat moltes vegades amb tu, Miquel, les persones rebutgen de pla la publicitat directa,
clar,
o intrusiva, i sembla ser que Facebook se n'ha adonat una mica d'això, no?
Facebook estava tenint una desbandada, no pèrdua d'usuaris, sinó que estava tenint una pèrdua d'activitat dels seus usuaris enorme a tot el món.
Clar, en favor d'Instagram, també, d'altra banda.
Clar, sí.
Que no té tanta publicitat, o almenys de moment no és tan invasiva, no? Doncs, el cas és que tampoc a ningú se li escapa que darrere d'això també hi ha una intenció de fer negoci. I si vols tenir visibilitat en un ecosistema on hi ha 2.000 milions de persones, doncs s'haurà de pagar sí o sí.
Bueno, sí, clar, al final viuen d'això també. Ui, pobre, estàs ben fotut,
Estic fatal. Estic fatal. Però aquí aguantant, el pot del canó.
Escolta, però ara quan acabis d'això... Bueno, no, clar, tu fas el teu programa, el primer que fa, però quan acabis del programa fotot el llit, tio.
Saps que és molt dura la vida d'autònom,
Ja, home, sí, però més dura és la mort de l'autònom, aviam.
No ho sé, no he arribat a aquest extrem.
Per això no cal arribar-hi. Escolta, bueno, veurem com evoluciona això de Facebook, i si els que ens esteu escoltant veieu que de sobte comenceu a tornar a veure una mica la vida dels vostres amics, és que ja ha arribat el... Vaja, ja s'ha implementat això. Josep Lluís,
canvi d'algoritme.
Abans de començar, em parlaves també d'un personatge, un tal Andy Stallman, que sortia el divendres passat a la Contra de la Vanguardia, en la que precisament rajava de tot això que parlem tu i jo cada dimarts.
Exacte, sí. Sobretot, a més, el més curiós és que aquest home, l'Andy Stallman, és un ex... marca personal, en branding, i es dedica a això, no? A fer conferències, a fer pedagogia sobre la importància de la marca personal, no? Uh-huh. I la marca personal avui dia també va molt lligada a les xarxes, a les xarxes socials, a internet...
De fet, el concepte de marca personal ja té molt de natiu digital.
Sí, ja partes una mica d'aquí, no? Llavors, el titular de la contra de la Vanguardia d'aquest divendres passat és el següent. Diu, propongo 8 abrazos de 6 segundos por día. Aquest és el titular, no? D'una de les preguntes que li fa la Imma Sanchís, la periodista de la Vanguardia. I si llegeixes l'entrevista, la veritat és que la recomano 100%. És una entrevista molt, molt interessant, en la que al final el que està dient aquest home és que ens deixem de tanta història, que el món online està molt bé per segons quines coses, però que al final el que hem de fer és connectar amb la gent en el plànol de la vida real.
Clar. Això és com pretendre tenir sexe i passar-te el dia mirant pàgines porno. No, home, clar, cony, escolta, fes-ho bé, home.
Sí. Tens raó, clar, tens raó. Les coses s'han de fer, s'han de provar, s'han de viure.
L'altre dia a Twitter vaig veure un comentari en aquest sentit que em va encantar, d'un usuari així famós a Twitter, que es diu Grassonet Bord, i deia, critiqueu molt la investidura telemàtica d'un president, però es passeu el dia fent-vos palles mirant Pornhub. I em va encantar la frase.
Sí, sí. No sé, per exemple, una de les preguntes que li fa la Imma Sanchís a aquest home, li diu, ¿los likes son abrazos virtuales? I ell contesta, diu, està demostrat científicament que els xutes digitals de likes són equivalents en segons quins nivells a una atenció a una ratlla de cocaïna.
Hòstia.
Vull dir, a veure, aquí qui no ha experimentat alguna vegada aquell subidon de publicar una cosa i de tenir molts likes, molts comentaris, i dius, ui, que bé, mira quin popular que sóc, no?
Ai, jo no ho he experimentat gaire mai, sóc molt poc popular.
Bueno, doncs segur que hi ha molta gent que s'identifica amb el que estic dient.
Ja.
Segur. Vull dir que al final, una mica, hi ha molta gent que el que busca això, eh? O sigui, és aquest reconeixement.
Bueno, des de Ràdio Capital estem molt a favor de coses com el comerç de proximitat i les relacions personals, diguem-ne, humanes i carnals.
Per això muntem aquests arrels de 30 anys i ens anem a fer ràdio al carrer.
Clar, no? Per això, exacte. Mira, hòstia, quin link més fantàstic. Mira, m'ha encantat. Doncs, escolta, Josep Lluís, deixem anar a descansar una mica i cuida't la veu, i cuida't la tos, i cuida't el coll, i sobretot cuida't la veu, que algú que es dedica a la ràdio, ja em diràs.
Sí, la veritat és que és dur.
Apa, doncs va, a descansar.
Adéu, bona nit.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Falten 3 minuts perquè siguin 3 quarts de 9. Gemma Galdón, bon dia.
Hola, bon dia.
Com us hem avançat a la portada d'aquest programa, fa pocs dies també us explicàvem que Begur comptarà amb un servei de videovigilància a partir d'aquest estiu i que Sant Feliu acaba de licitar la instal·lació de sistemes de videovigilància als accessos i al nucli antic. A això se li suma a les 14 càmeres que Platja d'Aro ja té des de fa 4 anys i altres pobles com Santa Cristina i la Bisbal que també en tenen. I per aprofundir una mica més en aquest debat privacitat-seguretat, contem amb la Gemma Galdón, a la que hem saludat fa un moment. Molts la coneixereu com a comentarista política, però ella treballa com a analista de polítiques públiques especialitzada en vigilància. És directora d'Ethics Research and Consulting. I en aquest punt, senyora Galdón, jo li vull preguntar, escolti, ens estem acostumant, dèiem a la portada, fèiem una reflexió a la portada d'aquest programa, estem omplint els nostres carrers i de càmeres de seguretat, cosa que no em sembla ni bé ni malament, però no sé si això és un indicatiu que no estem anant massa pel bon camí com a societat, quan necessitem tota aquesta tutela videovigilada.
Bueno, és un indicatiu de que la tecnologia ha evolucionat de forma que ens permet tenir aquest tipus de dispositius que fa 50 anys no eren tan senzills ni tan barats ni tan senzills d'instal·lar, i nosaltres com a societat segurament no tenim la capacitat o les eines necessàries per reflexionar sobre quins són els impactes a mig i llarg termini de crear ciutats absolutament vigilades on tot el que fas deixa un registre.
El que passa que com aquesta instal·lació de càmeres acaba sent una conseqüència doncs, de la necessitat de vigilar més els carrers, perquè probablement doncs, hi hagi, no sé, i aquí li pregunto a vostè, no sé si em pot dir, hi ha més delinqüència ara de manera exponencial o és proporcional a la que hi havia fa uns anys?
Tots els indicadors ens diuen que la delinqüència comuna baixa des dels anys 80 a tots els països d'Occident. Hi ha una tendència bastant, bastant clara. Vivim ara mateix en un país molt més segur del dels anys 70, 80 o principis dels 90. El que passa és que la sensació d'inseguretat s'ha alliberat de les xifres objectives en aquests anys també. Tenim pors que no tenen massa sentit. Tenim pors que estan poc relacionades amb les xifres reals de victimització a les nostres ciutats, als nostres municipis. I, per tant, fem demandes de seguretat moltes vegades poc raonables en relació amb el risc real. Les càmeres, és veritat que prometien quan van començar a instal·lar-se de forma massiva a principis de segle ciutats més segures, però la veritat és que ciutats com Londres, on hi ha moltíssimes càmeres, on cada cantonada pràcticament està videovigilada, la delinqüència es manté a xifres molt similars. Per tant, 20 anys després d'aquesta bogeria col·lectiva i de creença col·lectiva en la capacitat de les càmeres de fer les nostres ciutats llocs més segurs, la veritat és que la realitat és una mica diferent.
Escolti, els que ens agrada viatjar una mica pel món, deia, per exemple, en aquesta portada, no? A Israel és habitual trobar-se desenes i centenars de càmeres de seguretat a tot arreu, probablement per altres motius que no estiguin tan lligats a la delinqüència comuna, però d'aquesta mateixa manera, quan un circula per ciutats com Malmo, com Estocolmo o com Copenhagen, no és tan habitual veure aquestes càmeres de seguretat, o bé, com a mínim, els danesos les amaguen molt més. No sé si hi ha algun tipus de... o si hi ha una diferència molt clara entre països o entre zones tipus nord i sud. No sé si es pot establir aquesta diferència.
No tant nord i sud, però sí que els països anglosaxons han fet una aposta molt bèstia, Estats Units i Gran Bretanya, per la vigilància electrònica en entorns urbans. Israel jo la posaria com un cas a part, perquè té un context polític i una guerra permanent per la situació d'Orient que fa que tingui unes preocupacions per la seguretat diferents a la resta de països. La veritat és que l'Europa continental i el nord d'Europa, de moment, l'aposta per la videovigilància és menor que els països anglosaxons. Insisteixo, de fet, hem deixat que els països anglosaxons fessin la prova i ens diguessin, no?, 20 anys després de la instal·lació massiva de les càmeres, funciona o no funciona. I el que veiem és que la gent se sent igualment insegura. Una cosa que sí que ens diuen tots els estudis és que la gent, quan poses la càmera, sí que se sent momentàniament més segura, però aquesta sensació desapareix al cap de 3 mesos. Quan ja t'has acostumat a veure la càmera, ja la població torna a reivindicar mesures de seguretat perquè aquella càmera ja no li aporta la seguretat que teòricament li havia de portar.
Escolti, i per què passa? Per què ens estem tornant tan porucs?
Ens estan tornant molt porucs segurament perquè tenim molta exposició a coses dolentes que passen, no? En el passat les notícies no viatjaven de forma tan ràpida ni de forma tan gràfica. I per tant, quan li passa alguna cosa a algú, sembla que passi al costat de casa, quan pot estar passant molt lluny. Però les xarxes socials i el periodisme actual fa que moltes vegades sentim perills que ens són molt aliens i que és poc probable que ens passin a nosaltres, ho visquem com una cosa molt, molt propera. Però és que, a més a més, la seguretat és molt rendible políticament. És a dir, els polítics que prometen més seguretat tendeixen a guanyar les eleccions. Per tant, és molt temptador per qualsevol polític a presentar-se a les eleccions prometent, fent aquest tipus de promeses que després no pots complir, perquè tenim nivells d'inseguretat molt, molt baixos. Per tant, clar, què fas? Doncs fas mesures visuals. Si tu fas un programa a llarg termini de conscienciació, de treball amb els joves, de treball amb les persones que poden caure en la delinqüència, això no surt a cap diari. En canvi, si instal·les càmeres, segurament tindràs la primera plana. Per tant, per qualsevol polític és molt temptador, i això és una llàstima que segurament creem entre tots, perquè aquesta necessitat de seguretat molt aparatosa és la societat qui li imposa moltes vegades al regulador.
Clar, el problema, si és que se li pot dir així, és que s'inverteixen molts diners en aquest aspecte. Per exemple, Sant Feliu de Guíxols, que per bé que és un poble de l'Empordà amb un pressupost elevat, però ha dedicat 203.000 euros, o gairebé 204.000 euros, a la instal·lació de càmeres de seguretat. És una inversió important. Un poble com Begur, que té un pressupost també més petit, amb 3.000 habitants que té, vull dir, dediquen partides pressupostàries importants a implementar una sèrie de mesures que, pel que vostè m'està dient aquí, probablement siguin, no sé si
diguin-ne
inútils, però exacte, cosmètiques, va. Mira, m'ha agradat aquesta manera de maquillar-ho.
Sí.
Clar, aquest és el tema.
És molt car. I a més és molt car de mantenir. I a més passa una altra cosa, que és que si tu instal·les les càmeres i no passa res, és a dir, la delinqüència segueix igual, la població et segueix dient que se sent insegura, la resolució no és mai treure les càmeres. I escolta, al cap d'un any revisem aquesta política, això, aquests 200.000 euros que estem invertint, no ens serveixen de res perquè la gent ens continua dient que té les mateixes pors o que la càmera no l'ajuda a sentir-se més segur. La tendència mai és de treure les càmeres, sinó de posar-ne més. En tecnologia sempre ens passa, quan la tecnologia no funciona sempre pensem és que n'hem posat massa poca, yeah. Quan a vegades senzillament és que no calia ni posar-ne. A veure, sí que hi ha espais on les càmeres poden ser útils, eh? En espais molt deserts, tipus pàrquing, en llocs on no hi ha persones, on no hi ha concurrència, on si passa qualsevol cosa no hi ha testimonis, sí que és cert que la videovigilància pot contribuir, sí, a millorar la seguretat.
Ja donem per fet que en un lloc així o en un caixer automàtic, per entendre'ns, vaja, ja me'n faig el càrrec. Però, esclar,
però tendim a instal·lar-nes, tendim a posar-les en espais on ja hi ha molta gent i per tant aquesta sensació d'impunitat que podria tenir el delinqüent ja no existeix. De fet, el que més funciona en termes de seguretat, en termes objectius, el que ens diuen els estudis és que hi hagi persones, que hi hagi moviment en els espais, que això, que no hi hagi impunitat quan es comet un delicte. I amb això el millor que pots tenir és la col·laboració ciutadana i que hi hagi gent. La càmera moltes vegades trobem també que en aquell moment no funcionava, que no estava enfocant exactament a l'angle que havia d'enfocar, que la persona apareix borrosa o que en molts casos tens la imatge d'una persona però que no saps qui és. Com localitzes aquella persona que has captat amb la càmera de videovigilància si immediatament s'ha desplaçat a una altra població, ha sortit del país? És a dir, al final en l'anàlisi concret del que fan les càmeres, el que trobes és que hi ha tants problemes que al final no són útils. I insisteixo, és que ens ho diuen tots els estudis. No disminueixen ni la delinqüència ni augmenten la sensació de seguretat.
Escolti, i quina és l'alternativa? Perquè, és clar, qualsevol diria, vostès l'hem presentat com a analista de polítiques públiques especialitzada en la vigilància. I tant vostè com jo, perquè ja li reconec que jo m'hi sumo, estem fent aquí una apologia anti-instal·lació massiva de càmeres de seguretat important.
La solució segurament és educar-nos a tots plegats en tenir menys pors, o en tenir pors més relacionades amb els riscos reals que tenim al nostre entorn. I la solució també passa perquè els polítics renunciïn a fer campanya i a fer carrera en base a la por de la gent. La por mai no és una bona consellera en cap àmbit de la vida i molt menys en la política. Per tant, hi ha un procés d'una certa maduresa social, de deixar de demanar impossibles, de reconèixer que en societats desiguals la delinqüència de petit nivell existirà sempre, és a dir, que la millor aposta, el millor antídot contra la inseguretat sempre és construir societats més igualitàries i on hi hagi menys gent que senti aquesta diferenciació, aquest espai entre ell i l'altre que li permet acabar fent mal a una altra persona. És a dir, tenim molts estudis, insisteixo amb els estudis perquè és com molt objectiu, que ens demostren que les societats més sanes són les més segures, i en canvi tota aquesta part d'inversió en cohesió social moltes vegades l'obviem. Per tant, l'aposta és aquesta, la cohesió social, també finançar bé a les policies. No oblidem que moltes vegades aquestes partides de diners surten de la policia local, quan segurament els ciutadans el que necessita és que hi hagi una resposta ràpida, que hi hagi més policies als carrers, que puguin fer aquesta vigilància tan formal i informal, que és capaç de donar resposta immediata i no un ull al cel que tot ho veu però que al final de fet no veu res.
Tot torno amb això que em deia, torno a la pregunta que li feia al principi. Això explicaria això que em deia vostè de la necessitat de construir societats més igualitàries en les que els índexs de delinqüència siguin més baixos. Aquesta seria l'explicació pel que li deia al principi, justament, pel qual els països nòrdics sembla que tenen menys presència de càmeres de seguretat als carrers?
És que, insisteixo, no hi ha una relació entre delinqüència objectiva i la necessitat de posar càmeres. És a dir, jo quan vaig estudiar tota la videovigilància a Catalunya i a Espanya des de que es va aprovar la llei de videovigilància el 98, el que em vaig trobar és que les ciutats que demanaven càmeres no eren les que tenien més delinqüència, eren moltes vegades les que tenien més migració. Però no més delinqüència. Per tant, insisteixo en que la nostra por s'ha independitzat de les xifres reals de què és del que suposa un risc, i ens fan por coses que no ens haurien de fer por perquè no suposen un risc objectiu. Per tant, a nivell de països això també passa. Hi ha països amb molta delinqüència que potser estaria justificat que fessin l'aposta per la videovigilància i que no l'estan fent perquè aposten per altres tipus de mesures. I els països nòrdics amb això sí que tenen una certa tradició d'inversió policial, de molta policia distància, amb presència al carrer, etc. I per tant, de moment sembla que l'aposta és aquesta, però això podria canviar amb una campanya electoral en la qual algú decidís que aquest és el seu tema, que li permetria guanyar-les.
Senyora Galdón, una última qüestió, diguem-ne, de tipus més formal o legal, si li vol dir. Podem explicar en qualsevol cas a la ciutadania que aquesta instal·lació de càmeres de seguretat vaja, compleix habitualment amb tota normativa vigent i què garanteixen aquestes normatives a les quals quan un instal·la una càmera s'hi ha d'acollir?
Mira, una cosa bona que tenim a Catalunya és que hi ha una comissió de control dels dispositius de la videovigilància que fa que cada càmera que s'instal·la en un espai públic hagi de passar un procés d'aprovació pública per part del Departament d'Interior. I a més, aquest procés s'ha de renovar cada any. Per tant, sí que hi ha els documents i es podrien inclús demanar, o qualsevol ciutadà podria dirigir-se al Departament d'Interior per demanar quina és la justificació que ha fet servir l'Ajuntament per instal·lar les càmeres i cada any demanar quina és la justificació per mantenir-les. És a dir, si al cap d'un any de delinqüència ja t'ha baixat o si al cap d'un any no ha passat absolutament res, plantejar si aquests 200.000 euros d'inversió, de manteniment, estan justificats. Per tant, amb això sí que tenim un sistema molt garantista que no és comú a la resta de països. La resta de països, qualsevol pot posar qualsevol càmera, inclús les autoritats públiques. A Catalunya no.
Per tant, els ciutadans en aquest aspecte poden estar tranquils, eh?
Sí,
vull dir que no es poden instal·lar així a voleo i ja està.
No s'haurien de poder instal·lar. El que sí que ens ha passat alguna vegada és de veure sol·licituds que s'havien fet demanant X nombre de càmeres i que després veure que en realitat se n'havien instal·lat més. Per tant, segurament cal un cert control ciutadà que això es faci tal com s'ha sol·licitat, però existeix un procés i només això ja és garantia de que les coses es fan bé.
Gemma Galdón, analista de polítiques públiques especialitzada en vigilància, gràcies per atendre la nostra trucada i ajudar-nos a aclarir una mica més aquesta història que anem explicant des de fa dies en aquest programa. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort. D'aquí 6 minuts seran les 9 del matí. I encara ens queda temps per explicar-vos les principals activitats en l'àmbit cultural, lúdic, festiu, que arriba a casa nostra i, com és habitual, de la mà d'en Pau Ponseti. I avui, que és dimecres, us expliquem. A l'Estartit, a les 11 del matí, proposen dins el programa Apropa't al Parc una visita a la restauració dels aiguamolls de la Platera, Pau.
Apropa't al Parc és una proposta d'activitats gratuïtes a l'aire lliure per conèixer el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Tot un conjunt de tallers familiars, excursionisme, bossets, passejades en poni, rutes guiades, bicicleta i un llarg etcètera que us faran conèixer aquest Parc Natural del Baix Empordà. Avui ens proposen una activitat per conèixer el projecte de restauració Life Platera. El projecte té com a principal objectiu la restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costeres de la Platera amb la finalitat de recuperar la seva funcionalitat ecològica que actualment es veu alterada a conseqüència de la urbanització.
I també us recordem que a Sant Feliu de Guíxols, al Museu d'Història, hi trobareu l'exposició fotogràfica Memòria d'un repte.
El fotògraf Jordi Gallego, després d'assolir el rol de cuidador, es va proposar realitzar una foto de la seva mare afectada d'Alzheimer cada dia durant un any i penjar-les a una xarxa social canadenca per fotògrafs. Aquesta activitat tenia l'objectiu de ser un estímul per a ell mateix i es va convertir en una gran ajuda per a ella. A Sant Feliu ens presenten aquestes imatges sota el títol Memòria d'un repte.
I tot això us ho expliquem avui, que és dimecres 17 de gener, el mateix dia que...
In the town where I was born lived a man.
Els Beatles editaven la banda sonora de Yellow Submarine.
Va ser l'any 1968 i era una pel·lícula d'animació dirigida per George Dunning i on podíem veure a la part final de la producció els mateixos britànics, que això sí, estaven doblats per altres actors. L'argument explica les aventures dels Beatles en un univers irreal de fantasies psicodèliques amb éssers estranys. Entre les cançons de la banda sonora trobàvem A Day in the Life, All Together Now, Lucy in the Sky with Diamonds, All You Need Is Love, o, evidentment, Yellow Submarine.
I tot això també us ho expliquem avui, que és 17 de gener. El mateix dia en què va néixer el cantant Paul Young.
El terratrèmol de Kobe va passar a la prefectura de Hyogo l'any...
Doncs no, parlàvem del naixement de Paul Young.
Va ser l'any 1956 a Luton, al Regne Unit. Va donar els seus primers passos al món de la música el 1983. Va debutar amb un disc de versions. Al llarg de la seva carrera ha versionat clàssics com Every Time You Go Away dels Hall & Oates o Don't Dream It's Over de Crowded House. La seva carrera es va revitalitzar a principis dels 90 gràcies al duet que va fer amb l'italià Zucchero, Ascens a una dona.
Hey,
Every Time You Go Away, una de les cançons clàssiques d'en Paul Young que hem fet servir per arribar al final d'aquest supermatí d'avui, que estem a punt d'acabar. I estem a punt d'acabar-lo, com sempre, amb un apunt per la previsió del temps, Martí.
Avui una jornada en conjunt assolellada amb temperatures entre els 4 i els 14 graus, tot i que la sensació serà de menys degut al vent. Dijous arriba un anticicló que ens portarà temps assolellat i boires matinals, i durarà poc perquè el dissabte esperem un nou front que ens pot deixar de nou precipitacions.
Doncs anirem explicant com evoluciona la previsió del temps. De moment us diem que tenim una temperatura de 7 graus fora del nostre estudi, per tant, abrigueu-vos, que si fa vent a sobre, déu-n'hi-do. Marxem i tornarem demà puntualment a les 8 a través de Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Extra FM Costa Brava. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Adéu-siau.